COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i et parlo ja des de Lleida. Mira, comencem avui, estem a la meitat de la setmana, és 13 de novembre del 2024, matí plujós, no de quantitat, almenys a la ciutat de Lleida, el que és la zona de Tarragona és una altra història. És com una dana d'os, és com el malson altra vegada. El que passa és que ara estem molt avisats i afortunadament espero que no passi res greu. Saps que moltes vegades hem parlat de que Lleida ens han dit, i la veritat és que tindria la seva lògica, ha de ser doncs, la capital del sud d'Europa referent a temes agroalimentaris. De fet, podria ser-ho. Però s'han de fer molts passos perquè això passi, perquè això no ha passat encara. Bueno, doncs un d'aquests passos podria ser, per exemple, que el Congrés en el que es parle de temes agrícoles es faci a Lleida. I això és el que està passant. De fet, el segon congrés d'enginyeria agrícola s'està realitzant des de les 9 del matí, tot el dia d'avui i també demà a la ciutat de Lleida. I per parlar d'aquest tema, doncs avui està amb nosaltres la Montserrat Bas, que és la decana del Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya. Montserrat, què tal? Bon dia.
Bon dia, bon dia.
De fet, vosaltres feu aquest segon congrés amb temes sobre la taula tan importants com la gestió de l'aigua, la cadena alimentària, l'agrivoltaica, que suposo que té a veure amb el tema de les plaques solars i tot això.
Sí, plaques solars a l'agricultura.
Clar, els espais verds, l'arbrat urbà o la gestió forestal hidrològica i la sanitat vegetal. Déu-n'hi-do quins temes teniu sobre la taula.
Sí, bueno, és que són els temes de la professió, perquè l'enginyer agrícola i el forestal ens dediquem al medi rural, estem a indústria alimentària, estem a peu de camp, ja sigui assessorant als pagesos o bé certificant o peritant el que faci falta. Som pluridisciplinars i, a més també estem a nivell de jardins. Bueno, estem una miqueta tot arreu. Tot i així, encara ens falta algun tema que també ens hi dediquem de forma intensa i no ens hi cabia.
Ja.
Però...
Bueno, són temes, escolta, són temes que si aneu trobant solucions amb aquests temes, doncs benvingut sigui, evidentment. El tema de la gestió de l'aigua, per desgràcia, el canvi climàtic ens ha enganxat. Fa molts anys que ens avisen, però al final les persones sembla que no reaccionem fins que no ho tenim a sobre. Ens ha enganxat de ple i venim de fa un any i mig d'una sequera enorme en la que va haver fins i tot restriccions a l'hora de regar i que es van perdre algunes collites. La gestió de l'aigua, l'optimització de l'ús de l'aigua és un tema cabdal,
Sí, del tot. Vull dir, estem en un país on tant bon punt ens morim de fet com ens ofeguem. Vull dir, les proves més remito, no? Una miqueta. Sí. Llavors hem d'estar preparats per això a tots nivells. Vull dir, hem de tenir les infraestructures que ens puguin aguantar les avingudes, que ens puguin tenir l'aigua amagatzemada durant el temps que faci falta, perquè, clar, no, en agricultura mai un més un, segur que no seran dos. Per tant, s'ha d'intentar gestionar tot això i a nivell sequera, doncs, a part de poder fer instal·lacions de reg més eficients a tot arreu perquè puguem regar més, vull dir, tenir unes produccions més estables, també pues tenir, no?, tot el tema de assegurança agrària, que vulguis que no, quan et passa un sinistre o una calamitat, que al final et passa en un minut, moltes vegades.
Clar.
Vull dir, pues, com a mínim saber que aquella explotació podrà continuar endavant.
Montserrat, el tema de l'agrivoltaica, suposo que gira entorn al tema de si realment hem de fer anar terreny agrícola pel tema de les plaques solars, de la producció d'electricitat en base a les plaques solars. Suposo que és un debat que està sobre la taula. Hi ha d'altres... També podem mirar de reull, hi ha d'altres països que han trobat d'altres solucions. No sé com ho valoreu, això, vosaltres.
A nivell general, És a dir, al principi està clar que necessitem infraestructura de terres per poder alimentar l'energia, ¿vale? Però també entenc que aquestes infraestructures han d'estar gestionades, vull dir, s'han de trobar solucions. segurament no es pot posar una infraestructura de, tot i que es posa, en un camp que està produint, perquè jo entenc que en aquest país li falta una miqueta a vegades pensar en la sobirania alimentària, sí. Vull dir que l'agricultura que fa és donar menjar. Sí, i la indústria alimentària, tots els que estem vinculats aquí. Per tant, posa les plagues, però en aquells terrenys que potser segurament pues, no mai en trobaràs res de profit per la seva caracterització o per mil coses. Uh-huh. Llavors, és una miqueta això. I també el tema d'agricultura i que ara ja intentar fer que un res resulta. És el doble vessant.
Clar. Montserrat, sí. Ara mateix ja en marxa la segona taula rodona d'aquest matí, en la que parleu de la societat de consum i la cadena alimentària, que justament parlàvem d'això ara. La cadena alimentària, que potser és també... que en parlem tots, però potser és la gran desconeguda. No sabem ben bé... És a dir, quan tu poses a la taula de casa un producte agroalimentari, no sé si tenim clar quin ha sigut tot el seu camí.
Sí, bueno, igual com no està clar què fa un enginyer tècnic agrícola, tampoc... està clar quin és el camí que tenim perquè aquella poma, aquella pera acabi arribant a la nostra taula. Pues, aquest camí és hi ha molts agents professionalitzats, hi ha molts tècnics agrícoles també que estan allà pues, controlant que aquella poma o el que sigui pues, no tingui unes dosis de fitosanitaris que puguin fer mal, ni hi ha tota una sèrie de controls que on intervenim nosaltres directament. També en el fet de que nosaltres puguem un cultiu funcioni o no funcioni a camp és perquè el tècnic està estudiant que això està funcionant, que no, tots els temes de varietat. I bueno, també ara mateix pues, el fet de que hi hagi aquestes avingudes i aquests períodes de sequera pues, fa que s'han d'adaptar els cultius i les produccions.
Clar. Estem parlant amb la Montserrat Bas, és la decana del Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya. Ens parlava ara del tema de l'adaptació. Pel que fa a la massa forestal, per exemple, també suposo que teniu reptes per davant des del punt de vista de que, clar, el tema del canvi climàtic, de la pujada de temperatures, de les pluges que varien i que fins i tot es mouen dins de les estacions de l'any, afecta als arbres que ja existeixen, als boscos que ja existeixen, generen malalties que potser abans no hi eren, i conservar una massa forestal amb salut, saludable, i ampliar-la, si pot ser, és bàsic també.
Sí, allà està. En el tema forestal estem amb temes de gestió d'incendis, ¿vale? Perquè és el que ve també amb aquests períodes i canvis climàtics, temes de gestió forestal a nivell de totes les tasques que s'han de fer. I llavors també una cosa que estem reclamant a nivell col·legi és el tema de les noves construccions de fusta. Mm-hmm. Vale? Totes aquelles edificacions de fusta pues, ara per ara se n'estan fent cada dia més, hi ha tota una sèrie de compromís, però falta una miqueta de gestió, sobretot dels boscos, que molts són de propietat pública, que perquè puguem construir alguna casa amb fusta d'aquí, que això seria és una cosa que estem demanant de forma reiterada.
Molt bé, doncs avui i demà esteu a Lleida amb aquest congrés. Teniu tota la informació a agricoles.org. Temes molt importants, i per molt importants per tota la societat. És que de vegades ens pensem que ens cau molt lluny això. No? Escolta, mira, els pagesos es queixen i a veure què fan. No ens cau tan lluny, Montserrat. És, com bé deies, al final és la sobirania alimentària. Vull dir que és el que mengem.
Sí, bueno, és el que necessites, vull dir que la població ha d'estar alimentada i qui t'està donant aquest aliment són els pagesos i qui està controlant que aquest aliment sigui correcte doncs són els enginyers agrícoles. Clar. O fent que sigui més eficient i més mediambientalment sostenible. Vull dir, ahir estem, no, som invisibles del tros, però tot, esperem ser visibles algun dia.
Montserrat, ja que estic parlant amb tu, i per acabar, jo deia al principi que ens han venut moltes vegades el polític de torn que Lleida podria ser la capital del sud d'Europa amb un hub agroalimentari, amb molta investigació i desenvolupament, etcètera, etcètera. Tu creus que Lleida reuneix les característiques necessàries perquè això pugui arribar a ser?
Sí, bueno, nosaltres vam fer aquí al Congrés de forma estratègica, vull dir, és una ciutat que té l'AVE, respires agricultura, alimentació, indústria alimentària, vull dir, és un bon lloc i està ben ubicada una miqueta a tot arreu. Uh-huh. Per mi, sí.
Molt bé, doncs ara...
Desconec quines són les altres opcions, però sí, sí.
Molt bé.
Nosaltres hem vingut aquí, hem vingut a la seu científica, que és la nostra escola d'agrònoms.
Molt bé. Doncs s'està realitzant aquest segon congrés d'enginyeria agrícola. Avui hem parlat amb la Montserrat Baix, que és la degana del Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya. Montserrat, moltíssimes gràcies, sobretot per fer aquest parèntesi, que esteu entre taula rodona i taula rodona. Et deixo ja que seguiu vosaltres. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, moltíssimes gràcies. Qualsevol cosa, aquí estem.
Gràcies, Montse. Ara llueix el sol, per cert, a Lleida, però ha plogut aquesta matinada i aquest matí, afortunadament, ha sigut una pluja bona, com Déu mana, d'aquestes poc abundant, això sí, però a poc a poc, sense fer cap malesa. Estem parlant dels 5,2 litres per metre quadrat que han caigut a la zona del Vilosell, 4 a Maials, 3,7 a la Granadella, 3,4 a la Pobla de Cérvoles, 3 a Almatret, 2,9 a Serós i 1,2 a Lleida. I tot per sota pràcticament dels 5 litres per metre quadrat. Hores d'ara, 10 graus i mig a la ciutat de Lleida. Avui la mínima ha estat un pelet més alta, 7 graus, i la humitat segueix altíssima, 86%. Noelia García, que és el que ens espera pel que queda de dia. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, molta precaució perquè continuem amb una situació complicada. Cels ennuvolats o coberts amb precipitacions i al Pirineu la cota de neu en ascens fins a superar els 2.000 metres, però sense descartar glaçades febles. Avui temperatures màximes de 16 graus a Tàrrega, 15 a Balaguer, 14 a la Seu d'Urgell, 12 a Viella i 11 graus a Lleida. Vent fluix o moderat de llevant. Demà tindrem un temps més estable i pugen les temperatures. Màximes de 19 graus a la Seu d'Urgell, 16 a la capital i a Tàrrega, 15 a Balaguer i 14 a Viella. Pel que fa a les temperatures mínimes, 6 graus a Lleida i a Balaguer, 2 a Viella i 1 grau a la Seu d'Urgell. Demà la depressió, cels ennuvolats amb núvols baixos i boires matinals, i a la resta cels poc ennuvolats amb alguns núvols alts. Demà vent fluix de direcció variable. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Noelia. Som el país dels pegats, dels parxes, en castellà si vols, Perquè ara em diuen que les escoles impartiran cursos obligatoris de prevenció de catàstrofes naturals a partir del curs que ve. Correm-hi tots. Correm-hi tots. Ara, ull. Bueno, que no està malament, però una mica de previsió doncs, sempre aniria molt millor. 12:33 minuts, t'explico una notícia econòmica del dia, i és que el salari mitjà anual de les lleidatanes es va situar l'any 2023 en els 20.869 euros, una xifra que es queda 2.935 euros per sota dels 23.804 que de mitjana van ingressar els lleidatans homes, segons es desprèn de l'estadística Mercat de Treball i Pensions en les fonts tributàries que va publicar ahir l'Agència Tributària. S'ha baixat dels 3.000 euros de la esquerda que hi havia abans, però encara està molt lluny de la normalització. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Vinga, que parlem de llibres tot seguit.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Què et sembla? Parlem de llibres. Ja saps que nosaltres a la meitat de la setmana tenim un espai, la Llibrera't, en el que et recomanem doncs, una lectura cada setmana. Ho fa la Anabel Ramos, que ja saps que és bibliotecària, la trobes a la Biblioteca Pública de Lleida, és, vaja, això ja per hobby personal, és lectora incansable, i de tot el que va llegint, doncs tenim la sort de que un cop per setmana ve aquí a la ràdio, s'asseu i ens explica, escolta, mira, aquest llibre us el recomano per això. La gràcia de tot plegat és que tots els llibres que et recomanarem a la llibrera, que et recomana l'Anabel Ramos, els trobes a la Biblioteca Pública de Lleida. Te'l pots comprar si vols. I, escolta, hi ha llibres que entenc que si et marquen o t'agraden, doncs te'ls acabis comprant, però si no, doncs una manera ecològica de seguir llegint és anant a la Biblioteca Pública de Lleida, perquè tu l'agafes, el gaudeixes, el tornes, i després aquest llibre farà servei a una altra persona, i després a una altra, i després a una altra. A més, la majoria de la gent els cuiden, els llibres, per tant, passen per moltes mans, i, bueno, escolta, per l'època que ens ha tocat viure, doncs això és molt ecològic, què vols que et digui? Anabel Ramos, què tal, bon dia?
Molt bé, molt bon dia.
No t'ho havien dit mai, això? O sí?
No, ecològic no.
Veus? Guaita si és
econòmic, bo, sí, econòmic sí, però ecològic no.
Però ecològic ho és.
També, clar, per descomptat.
Veure, o sigui, jo entenc que és romàntic això de comprar un llibre i tenir-lo a casa, i n'hi ha que en feu col·lecció a casa de sí. Llibres, però bueno, té un cost econòmic, evidentment, i ecològic, perquè al final és paper, tinta...
I d'espai, també.
I d'espai.
Molta gent que ve a la biblioteca, gent més gran, i diu...
Per tinc exemple, la casa plena de llibres.
Sí, diu, vinc a la biblioteca a agafar llibres perquè és que ja no m'hi caben més. I molta gent que va buidant la seva pròpia biblioteca i fent donacions.
Sí, correcte.
Per poder-ne comprar de nou.
Mira, va bé que ho diguis i durant la temporada ho podem anar recordant. A la Biblioteca Pública de Lleida tenen molts llibres, però si tu a casa, pel que sigui, perquè has heredat, perquè bueno, t'ha caigut a les mans, o en tens, i els tens ben cuidats, i no en tenen molts d'aquell llibre que tu, o d'aquells llibres que tu vols donar, doncs posa't en contacte amb ells i t'acceptaran la donació. Evidentment, els cuidaran, els mimaran i els posaran a disposició de la població. Ara, pot passar també, perquè això ja m'ha passat, i parlant amb la directora, amb l'Antònia, doncs el típic llibre que donaven amb alguna promoció, que n'hi ha molts, el vas a donar i diuen, mira, és que d'aquests en tenim 50.
Clar, nosaltres acceptem
també
donacions...
També teniu un problema d'espai.
Sí, tenim un problema d'espai, sempre. Però, i acceptem donacions, però sempre que estiguin en molt bon estat,
clar,
i de novel·les, sobretot, i llibres de coneixements també actualitzats.
Clar.
Per exemple, guies de viatge de fa 10 anys o 20 anys, doncs no.
No, clar.
O llibres de posicions de fa 20 anys, doncs tampoc.
Clar.
O enciclopèdies, tampoc, per exemple.
És curiós, això de les enciclopèdies. Que...
És que ja no sé...
No.
Bueno, ja no...
Jo recordo els meus pares que van fer un esforç econòmic.
Sí, tot.
Perquè això s'estava després un any pagant
per
comprar l'enciclopèdia a casa, perquè els nens estudiessin i jo me'n recordo.
Sí.
Mira, teníem la Larús.
Sí.
Era caríssima.
Claro.
I ocupava molt lloc. Era impressionant, eh? Vull dir, era maca. Ara s'ha perdut totalment, això.
Bueno, ja,
els
recursos, diguéssim, d'informació estan en un altre lloc. Les enciclopèdies no estan actualitzades.
Clar, un cop estan impreses...
Tot requereix un esforç.
Però jo recordo buscar coses i buscar el llibre, el tomo que tocava, obrir, buscar-ho i dir, mira, ho he trobat. Està tot aquí dins, no? Va, que ens desviem del tema. Bueno, estem parlant de llibres, eh? Però ara el que fem és que l'Anabel Ramos, un d'aquests llibres que l'ha marcat, que l'ha llegit, que li ha agradat, doncs el recomana.
Sí.
Quins en recomanes avui?
Mira, avui us vinc a parlar d'un llibre que se titula La Casa Limón. Vale? La Casa Limón és un llibre de la, a veure si diré bé, Corina Oproae, vale? Que és una escriptora nascuda en Romania, en Transilvània, l'any 73. Jo, com veig l'any 73, penso que jove,
sí.
Té la mateixa edat que jo, és jove.
No, és molt jove.
Va estudiar filologia anglesa i hispànica al seu país d'origen i l'any 98 es va instal·lar aquí a Catalunya. Ha escrit diferents llibres de poemes, sobretot. En català ha escrit un llibre que se titula La mà que tremola, i ha traduït al castellà i al català a autores i autors romanesos, també. Ella, per exemple, va traduir un llibre que vam comentar aquí, que es diu de la Tatiana Tibuleac, L'estiu que la meva mare va tenir els ulls verds. Aquesta autora, que també és romanesa, doncs la va traduir.
Oh.
I llavors us vull parlar de l'última novel·la seva, que se titula La Casa Limón.
A veure.
I La Casa Limón ens explica la història de... O sigui, l'està explicant una nena, va fent salts en el temps endavant i... O sigui, en el present i cap enrere, per explicar-nos la història de la seva infantesa. En aquesta infantesa que hi trobem? Trobem, sobretot, passió per la lectura, perquè ella es construeix un castell, el castillo de libros, li diu.
Ah.
És un castell de llibres que se construeix
ah, o sigui,
a sota,
eh?
Sí, sí,
ah.
A sota de la taula del menjador, que els seus pares no utilitzaven mai aquella taula del menjador perquè sempre dinaven a la cuina. A sota d'aquesta taula del menjador es va construir un refugi de llibres que estava totalment rodejat de llibres i quan hi havia problemes, quan hi havia alguna cosa que no li acabava d'encaixar, es ficava dins d'aquest espai, que estava totalment aïllada, i es posava a llegir.
Mira si en tenia de llibres, però abans no. Que parlàvem de quantitat de llibres. Doncs
sí,
mira.
El seu pare era gran lector, la seva mare treballava en un hospital, i ella ens va explicant i va desgranant tota la seva infantesa. Està escrit de manera que va tirant enrere, a vegades al principi et pot donar la sensació que et perds, no? Dius, ara no sé què està parlant. Però després és com quan fas una manta d'aquestes de patchwork, que vas fent els quadradets,
sí.
I al final els ajuntes tots i dius, ara entenc
tota
la manta, no? Ara entenc el motiu, ara entenc
bueno,
aquesta
bé que
història.
Està bé que avisis perquè sí. Si no, si algú ens escolta i l'agafi el comença a llegir, que no l'abandoni sí. A la plana 40.
Sí.
Que...
És una... Parla d'una nena que és molt sensible, que és molt, molt empàtica, que li passen coses... agradables i d'altres molt desagradables, no? I com ella va superant totes aquestes adversitats, no? Parla de del seu pare, de la mort del seu pare, a més és una cosa que ho diu al principi, que el seu pare mor i que ella se sent una mica responsable d'aquesta mort i de la mort dels padrins, de coses fosques amb el tiet, amb el germà de la mare...
Uh-huh.
Bueno, està molt bé. A mi m'ha agradat molt, és un llibre molt tendre, que té molta, molta substància, que té molt rerefons, diguéssim, i molta terra allí que, que treballar. Casa Limón.
La Casa Limón. Estava pensant ara que a les pel·lícules, també ha derivat molt això, eh? Les pel·lícules les cataloguem, abans era més fàcil, comèdia, acció, drama i thriller i terror, i para de contar, no hi havia més coses. Avui en dia cada pel·lícula és... una tragicomèdia, una comèdia-drama, comèdia-drama-terror... Bueno, hi ha pel·lícules que els hi posen tots els gèneres. Clar, amb llibres això no és...
Sí, sí que hi ha categories, hi ha gèneres de novel·la, la novel·la romàntica, novel·la històrica, novel·la de terror, novel·la policíaca... Però després hi ha un tipus de novel·la que és com aquesta, per exemple, que seria una novel·la doncs, realista.
Com la vida misma.
Sí, seria un estil de novel·la realista, que a mi personalment, són les que més m'agraden.
Molt bé.
La novel·la realista.
Doncs,
la Casa Limón.
La Casa Limón, la teniu a la Biblioteca Pública de Lleida. La seva autora, la Corina Oprovae, és la que ho ha escrit i parla doncs, del que ens deia l'Anabel, d'aquesta nena inicialment.
Perquè, sí.
Com que la història es va movent tant en el temps, doncs hi haurà un moment que és una noia i hi haurà moments que és una nena.
Sí.
Però veureu que al final tot s'acaba lligant a la Casa Limón. Avui... a la llibrera amb l'Anabel Ramos. Anabel, com sempre, un plaer. Gràcies, bona setmana.
A tu, bona setmana.
COPE Lleida. Estàs informat.
Doncs apa, que parlem de noves tecnologies, ho fem des de l'Info COPE Lleida. Ens trobes a internet, infocopelleida.com. També ens pots seguir a les xarxes socials i escoltar-nos a través del podcast, que ja saps que fa unes setmanes que el podcast té sorpresa. Quina sorpresa té? Doncs que és més llarg, que dura més. I si dura més, és que tenim més temps per parlar. I si tenim més temps per parlar, és que parlem de més temes. Tot i que la part comprimida la tenim aquí, a la ràdio. Com sempre, ben acompanyat amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
Bé, Jaume, de què parlem avui?
Doncs vinga, va, som-hi, perquè avui tenim un programa d'aquells que podríem denominar com a clàssic, ja que a l'entrevista parlarem de seguretat, parlarem d'una nova estafa anomenada brushing, vull dir, i després farem el que és la tertúlia. I de què parlarem a la tertúlia? Doncs com els usuaris utilitzen doncs, el xat GPT per assessorar-se a Hisenda i la mateixa agència tributària els hi fa eliminar. En parlarem. Japó vol tornar al capdavant de la indústria dels xips. Mart Gurman doncs revela l'ambiciós del pla d'Apple per als propers anys. En parlarem tot plegat també, no? I, bueno, i pels que continuen amb nosaltres en el podcast, doncs tenim més temes, no? Doncs Amazon vol crear unes ulleres intel·ligents per als seus repartidors. Apple ja té el kit preparat per reparar-te tu mateix l'iPhone. Vull dir, són cosetes que parlarem. Com podeu veure, temes en tenim i tots preparats per aquesta tertúlia fric. I si voleu escoltar tots els temes, ja ho sabeu, que tenim la versió llarga, la versió extended, que ens podeu trobar a la web i al podcast de leinfo.cope.com. Doncs aquí podeu escoltar tota aquesta gran tertúlia, tots aquests tots temes. I per començar, això sí, no ens volem mai oblidar d'aquest record, d'aquesta efemèride que ens porta en David Casero. Fins en quin any viatgem avui, David?
Pues mirar, hoy nos vamos a ir a tal día como hoy de 1951. Hoy, 13 de noviembre, hace 73 años que se dio un paso pionero en el mundo, digamos, del ajedrez digital. Y que dio paso, o que podemos decir ahora, 73 años más tarde, que fue el primer paso de la inteligencia artificial, algo que creo que hablamos ya diariamente de ello. El mundo estaba aún descubriendo los ordenadores y la velocidad de procesar datos hace 73 años, ¿no? Bueno, pues Dietrich Prinz desarrolló el primer programa de ajedrez en una computadora, que fue la primera computadora, el primer PC comercial, un Ferranti Mark I, ¿vale? Y aunque el programa no podía en esos momentos jugar una partida completa de ajedrez, sí que podía calcular movimientos en situaciones específicas de este juego. Fijaros que este juego, hace estos 73 años, tardaba en calcular y hacer ese movimiento, solo un movimiento, hasta 15 minutos.
Imagínate.
Ojo, ¿eh? Aunque, ya decimos, en contexto, hace 73 años, era todo un avance en que una máquina calculara o hiciera o pareciera que pensara por sí mismo mediante un análisis, ¿no? El desafío técnico que propuso esto, o que supuso esto a la hora de programar el ajedrez en una máquina, bueno, pues la verdad que era limitada, pero sí que era la primera vez que una máquina podía analizar datos y podía pensar, a lo que hoy parece que llamamos la inteligencia artificial. Y además es algo que se desarrolló súper rápido y sobre un juego, porque fijaros que la evolución de este programa hizo que en 1997 Deep Blue ganó a Kasparov. ¿Os acordáis?
Hace años, ¿eh? Fijaros, fue un hito eso, ¿eh?
1997, estamos hablando ya de hace 27 años, ¿no? O que hoy día AlphaZero, que es una IA de Google, ¿no?, aprendió o ha aprendido a jugar al ajedrez en solo 4 horas y prácticamente se ha vuelto invencible. Es decir, al final el ajedrez digital es un símbolo de hasta dónde ha llegado la inteligencia artificial en tan solo 73 años. Y como cada semana, igual que si fuera un juego, damos un vistazo al pasado para entender el presente y mirar al futuro.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1951 amb tot un referent històric com l'efemèride. Ja ho sabeu, que si és dimecres al migdia i estem ara aquí a Cope Lleida, ara en antena teniu uns tequis molt friquis. I ara què toca, Ricard?
Doncs apa, anem de cap a l'entrevista.
Doncs vinga, va, perquè avui parlarem d'un tipus de frau en augment, el brushing. Es tracta d'una estafa en què, sorprenentment, els usuaris reben paquets en el seu nom sense haver fet cap compra. Vull dir, tu no els has comprat i dius, ostres, reps aquest paquet, no? Doncs, segons l'OPU, aquests enviaments no sol·licitats formen part d'un esquema que utilitza identitats i dades de pagament de persones reals sense el seu consentiment. Els delinqüents aprofiten la informació personal per enviar productes, augmentar ressenyes de botigues i, en alguns casos, vendre dades. Aquest tipus de frau que està afectant tant en l'economia domèstica com en la seguretat de les compres en línia i, per tant, avui per parlar-ne tenim amb nosaltres el Jordi Nebot, especialista de tot el que és tot el tema de pagaments en línia. Què tal, Jordi? Molt bon dia.
Molt bon dia. Molt bé.
Molt bé i benvingut en el programa. Jordi Nebot és CEO i cofundador de PayNonPay, empresa especialitzada en pagaments en línia. I com ens afecten aquestes pràctiques fraudulentes com el brushing a la confiança dels usuaris en les compres i pagaments en línia, i quines mesures recomana per protegir-se?
Sí, pues al final jo diria que va haver un increment en tot tipus de fraud durant el Covid. Jo crec que va ser el punt on els ciberdelinqüents van decidir augmentar la digitalització i van començar a aparèixer noves esquemes de fraud, igual que el brushing, pues hem vist com han eixit nous tipus de phishing els últims anys i no parem de rebre SMS que intenten confondre-nos. I, home, jo crec que té un punt negatiu i un punt positiu. El punt negatiu és, evidentment, la gent es comença a tindre dubtes de on poden fer compres i on poden navegar lliurement, però la part positiva és que almenys fa que la gent se n'adone de que tenen que ser cautelosos de on donen i en quines webs i en quines plataformes confien i on donen dades personals.
Quins protocols de seguretat ha de tenir una plataforma de pagaments digitals per evitar l'accés no autoritzat a les dades personals dels usuaris?
Les plataformes de pagament, com la nostra, les empreses del sector, totes complim una sèrie de certificacions i que, a més, te donen empreses terceres, com és Visa i Mastercard, i això es pot veure ràpidament en la web, tant la web de l'empresa de pagaments com el propi Visa té un llistat de proveïdors que han passat la seva auditoria de seguretat anual, no? Que és el que se diu la PCI DSS, Payment Card Industries Data Security Standards, i també, pues, bueno, les empreses d'aquest estil, pues, habitualment també superem la ISO 27001, i bueno, al final el tema de la seguretat és quasi l'essència de que existissin empreses com la nostra.
Creus que les empreses tecnològiques tenen un paper clau en educar els consumidors sobre aquestes amenaces com el brushing? I com aborda PayNowPayne aquesta responsabilitat?
Sí, no diria que les empreses tecnològiques tenen que acaparar tota la responsabilitat de sensibilitzar a la societat, però sí que cadascú, en la part que li correspon, tenen que fer un petit esforç, perquè estem pegant un salt cap a la digitalització, que no té tornada enrere, i la gent té que conèixer els riscos que té i quines són les formes d'actuar per a evitar caure en estafes i en trampes, no? Nosaltres des de PayNowPayne el que intentem sempre és fer el que estem fent ara mateix, no? Intentar tindre espais on alçar la veu, avisar de nous tipus d'estafa, avisar de quines són les recomanacions de com fer una compra segura o una navegació segura per internet, notícies en el nostre blog, en les redes socials, poquet part de la labor.
Des de la teva experiència, quins són els sistemes d'autenticació més segurs i efectius per evitar suplantacions en pagaments digitals?
Des de la nostra experiència, a dia d'avui diria que les formes més segures de pagament començaria per un wallet estil Apple Pay i Google Pay, perquè, bueno, ja d'inici tens el segon factor d'autenticació en la huella, en la cara, utilitzes un dispositiu mòbil que habitualment és el teu. No vol dir que estigui exento d'estafes o de robos, però és algo més complicat. A més, no compartis mai el teu dato de targeta real, lo qual no poden utilitzar les dades per a qualsevol cosa, és un poc més complex. La targeta bancària també requereix en Europa, quan intentes fer un pagament, un segon factor d'autenticació, bé, un SMS en un PIN, o bueno, cada banc té la seva mesura de seguretat, i a part n'hi ha uns estàndards per, en cas de que sufre, de que realment tingues un problema de fraud i hi hagi una compra a la teva targeta que tu no has fet, hi ha uns processos prou estàndards, prou garantistes per a l'usuari, en el qual en 2-3 dies pots recuperar els diners. És a dir, que la targeta tradicional la ficaria en segona posició, i per enrere, pues, ja seria temes de Bizum i de transferències bancàries, sobretot perquè no és això últim que he dit de, escolta, pues al final tots podem tindre un punt d'haver perdut dades bancàries, haver-les introduït en algun lloc que no correspon i que algú intente fer compres sense el nostre permís, en les nostres dades de pagament, i és prou important pues, que l'usuari tingui garanties de que els diners van a tornar-li. En transferències o en Bizum implica iniciar un procés legal, una denúncia, un juit, ràpid o juit ordinari, depenent de la xifra, i això ja és un problema prou més gros per a l'usuari. Llavors, ahí ja les garanties són un poquet més reduïdes.
Jordi Nebot, CEO i cofunder de Pay No Pain, empresa especialitzada en pagaments en línia. Moltes gràcies per donar-nos una mica de llum i explicar-nos què és això d'aquí el brushing i què podem fer doncs, per no caure doncs, en aquesta trampa que els dolents sempre ens tenen preparada. Moltes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies.
Doncs vinga, va, Ricard, després de l'entrevista que comença.
La tertúlia Freak.
Ara sí.
Ara sí, som-hi, va, vinga, va. Com sempre, els usuaris s'adapten a la tecnologia molt abans que l'administració, i en aquest cas, un GPT per ajudar-nos a relacionar-nos amb Hisenda, i funciona, sabeu que funciona molt bé. Doncs ara l'agència tributària demana eliminar-lo.
Bueno, demana, pide eliminar-lo o cambiar el logo de acceso, ya que si entramos en este GPT o en este chat GPT de Hacienda, donde es tan sencillo como coger todas las publicaciones, actualizar con las publicaciones del BOE y demás, y toda la información que está dentro de la web, que al final es texto horrible para leer sobre todas las cosas de la administración, bueno, pues al final este sistema inteligente lo que nos hace es darnos respuestas a preguntas sencillas, como hace ChatGPT, ¿no? Y además en una base de datos muy cerrada, que es solo con la información que hay en Hacienda. Hablo muy cerrada, aunque hay mucha información ahí dentro. Precisamente por eso la supercomputación nos ayuda a todo esto. Entonces, claro, el tema es que si entramos, tenemos el logo de Hacienda y además y pone asesor virtual en Agencia Tributaria Española, ¿no?
Clar, no pots utilitzar ni el logo ni dir Agència Tributària Espanyola.
Exacto. Fem-ho fàcil. Es decir, o elimina todas las referencias que hay a la Agencia Tributaria de chat de ayuda para tus impuestos. Si estás en España, ya está.
Ya está.
Entonces ya con eso ya hemos quitado a Agencia
Tributaria. ¿Le has fet alguna pregunta?
¿Eh?
¿Le has fet una pregunta?
Sí.
Yo he fet la pregunta que posa allí per defecte una mica, sí. Pepe, y dius, ostras.
Sí, sí. Sí, sí.
¿Ostras qué?
Que te contesta conciso,
exacto, te saca los puntos, 1, 2, 3. Yo el otro día incluso puse, yo la pregunta que le he hecho es, oye, tributación para una cooperativa, quiero formar una cooperativa. Y bueno, o sea, bestial. E incluso también le he preguntado sobre una ONG para ver cómo funciona, ¿vale? Y me ha sacado todo lo que hay que crear, los puntos que hay que poner, cómo hay que pasárselos a la agencia tributaria para que puedan mirar todas las cuentas y que todo lo que ingresa realmente lo reinviertes. Bah, una pasada. Es más, también le puse otra y he hecho tres. Entonces, soy músico y me quiero dedicar a facturar mis eventos y a tal. Me sacó toda la información. Es más, me refirió también a la información. O sea, me preguntó si lo quería específico para alguna comunidad autónoma. Entonces, claro, sí, pues sí, en Cataluña. Entonces, es decir, me pone la legislación nacional y luego la catalana. Es decir, oye, pues en Cataluña tienes que pagar un tanto. Luego por eso comparar y en Madrid tienes que pagar un 0%.
Me voy a Madrid. Tú que tienes una cama en cada canto, ¿eh?
Exacto, digo, pues, es decir, no, la verdad que es bestial. És a dir, és bestial.
Bueno, un cas més, com la intel·ligència artificial, ens pot ajudar. Ja.
Però mira, anem més enllà. Això ho havia d'haver proporcionat Hisenda directament a tots els ciutadans.
Correcte. Això debería ser un servicio público.
Val? En lloc de ficar-se ara que si has usat mi logo i saca-lo i tal, caram, escolta, gràcies per fer-ho, t'ajudem, ja ens el quedem nosaltres i t'ajudem a desenvolupar-lo, o segueix tu desenvolupant, però et donem el permís i mirem que ho facis tot bé i ho seguim oferint al ciutadà. És que
jo crec que esto és
un
servicio público increíble. Increíble,
no, lo estoy probando ahora y es brutal.
Es que te lo he dicho.
Es que además acaba amb pasos a seguir.
Sí, 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 sí.
Sí.
Sí, sí. Yo fíjate que gracias a una persona que tengo, me tuve que ayudar cuando el tema de las placas solares y tal, para ver lo de la eficiencia energética, cuánto te podías desgravar y demás. O sea, es que no me haría falta que una persona se hubiera empollado la leche y tal, si es que se lo preguntas y te dice exactamente cuáles son los pasos a seguir, porque existe esa información dentro de l'agència tributària.
Clar, és informació, és informació pública, doncs han fet un GPT per extraure-la, analitzar-la i donar la resposta que necessites. Les avantatges de la tecnologia...
I entender-te, además. És a dir, entender-te com a persona totalment que no tens ni idea de què tengo que fer para... I que te conteste.
David Casero, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies i bones tardes.
I Jaume Sitjà...
Dimecres que ve, més.
I jo sóc el Ricard Álvarez, estem a la una, seguim explicant-te tot el que t'interessa ara, a partir d'ara, al migdia de COPE Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz. Des de Lleida, demà hi tornem a les 12:20, que acabes de passar bon dimecres.